l'Info Migdia.
Molt bon dia, avui és dimecres 20 de juny del 2018, el Dia Mundial dels Refugiats. Avui, una commemoració que arriba en un moment especialment sensible de la crisi que ja fa temps s'arrossega a Europa i que s'ha agreujat amb l'episodi recent de l'Aquarius. Aprofitem aquesta efemèride per fer una reflexió de tot plegat amb Creu Roja de l'Alt Maresme, que s'encarrega de traslladar aquí al territori el seu projecte d'acollida a persones refugiades. Avui, però, destaquem l'inici del procés de presentació de propostes a aquesta nova convocatòria del pressupost participatiu de Calella. Ara ho posem tot plegat en solfa, abans però ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lleuri. Com sempre, avançarem continguts en titulars. El termini de presentació de propostes del pressupost participatiu s'acabarà d'aquí a un mes, exactament el 20 de juliol. S'han d'entrar per registre amb una memòria explicativa i una valoració econòmica aproximada.
El projecte que es presenti ha de comportar la inversió d'un mínim de 30.000 euros i un màxim de 125.000, que és la dotació total d'aquesta nova convocatòria dels participatius. L'última paraula, i per tant els que s'executaran, es decidiran per votació popular.
Marc i Júlia van ser els noms més posats a Catalunya durant el 2017.
Li segueixen Àlex i Pol, i en noies, després de Júlia, Martina i Emma.
Són unes dades que ha donat a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística. Més coses. França ha reobert el debat sobre l'ús del mòbil a l'aula per la decisió de l'Assemblea Nacional de prohibir-lo. Avui volem recollir una opinió fonamentada sobre els pros i els contres de l'ús d'aquests dispositius en el procés d'aprenentatge i com una eina més a disposició dels petits i dels joves.
Entrevistarem el psicoanalista i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències a la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto, que ha participat en la redacció d'un article que es titula La prohibició no és la solució.
I que ja ens indica quin és el seu posicionament sobre aquest debat. I tindrem també a la tècnica de Creu Roja de l'Alt Maresme, Roser Casanovas, per saber si han reforçat o no el seu projecte d'acollida de refugiats arrel dels últims episodis que s'han viscut a l'estat espanyol.
Com el de l'Aquarius, que va provocar la reacció de Calella, que s'ha ofert a acollir una de les famílies que viatjaven a la deriva pel Mediterrani i que van ser rescatats d'alta mar i traslladats al port de València.
Comencem, doncs, en marxa una nova convocatòria dels pressupostos participatius de Calella, dotats amb 125.000 euros, que es destinaran a l'execució de projectes d'inversió presentats per la ciutadania i que tinguin una visió i interès global. Per exemple, la millora d'un carrer, la creació d'un espai verd o la restauració d'un edifici públic. El termini de presentació de propostes va d'avui dimecres 20 de juny al divendres 20 de juliol. Per tant, els ciutadans empadronats a Calella que tinguin més de 16 anys tenen un mes per definir la seva proposta, que ha de tenir un valor mínim de 30.000 euros.
El procés dels pressupostos participatius 2018 arrenca avui amb l'obertura del termini de presentació de propostes. Un ciutadà pot presentar un màxim de 2 projectes que han de tenir un valor mínim de 30.000 euros i un màxim de 125.000, que és l'import total de la dotació. Aquests s'hauran de presentar al registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'Ajuntament Vell, per mitjà d'una instància que haurà d'anar acompanyada d'una memòria explicativa del projecte i la valoració econòmica aproximada. Les propostes finalistes es seleccionaran en dues fases, primer a partir de l'avaluació de la comissió tècnica que en determinarà la viabilitat i després en el si del Consell Municipal de Convivència i Participació. Els promotors de la iniciativa podran defensar-la davant dels membres de l'òrgan sectorial, que n'hauran d'escollir els 5 més adequats per sotmetre'ls a votació popular. Encara no s'ha fet oficial el calendari de votacions, que seguirà el mateix procediment que en convocatòries anteriors.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
A la demarcació de Barcelona i durant el 2017 es van detectar 323 casos de maltractament a gent gran. Els resultats s'han donat a conèixer en el marc de la jornada sobre maltractaments a les persones grans organitzada per la Diputació a través de la Guia d'Actuació Territorial contra els Maltractaments i també del grup de treball participat per 171 ajuntaments i 5 consells comarcals. L'any passat es van detectar aquests 323 casos.
Es desprèn d'això que un 80% són dones i un 31% tenen més de 80 anys. Quant a tipologia dels maltractaments, més de la meitat són de caire psicològic, un 41% econòmic, en un 35% ho són per negligència i en un 19% els maltractaments són físics. En paral·lel a aquestes dades, el Servei Local de Teleassistència també ha identificat 449 casos de sospita de maltractaments des de l'any 2016. La Diputació de Barcelona ofereix un programa de suport als ajuntaments que es contempla des de la prevenció de maltractaments a les persones grans fins al suport a la detecció i la intervenció.
1:35, Marc i Júlia van ser els noms més posats a Catalunya durant el 2017. No hi ha relleu en el nom de nounat més freqüent entre els nens, però sí entre les nenes. Júlia ha passat a ser el nom més comú per davant de Martina, que havia encapçalat el rànquing en els últims anys. Així consta en les xifres provisionals que ha difós avui l'Institut Nacional d'Estadística a Espanya. Els noms més posats van ser Lucas i Lucía.
717 nens nascuts a Catalunya durant l'any 2017 es diuen Marc. És el nom preferit per les famílies catalanes un any més per davant d'altres clàssics en aquest tipus de rànquing que s'acaba d'actualitzar amb les dades provisionals de l'INE. Li segueixen Àlex i les seves variants, Pol, Nil i Jan. En nenes, el més triat és Júlia, que ha desbancat el nom de Martina, que ho havia sigut en els últims anys. A Catalunya els preferits són, per darrere d'aquests, Emma, Maria o Lucía.
I en relació a això, direm que la taxa de natalitat del 2017 a Espanya va ser la més baixa dels últims 22 anys. Hi van haver 291.000 naixements. Catalunya està lleugerament per sobre d'aquesta mitjana de l'Estat.
L'edat de les mares ha augmentat i cada vegada és més comú que es tinguin fills a partir dels 30 anys.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Permetre l'ús del mòbil a l'aula o prohibir-lo. El debat s'ha obert i torna a estar damunt la taula per la recent decisió de l'Assemblea de França de no permetre que els alumnes utilitzin aquests dispositius mentre estan a classe. A Catalunya, atenció, tenen mòbil 7 de cada 10 alumnes dels últims cursos de primària i de l'ESO, de la secundària. Nens i joves, per tant, que tenen entre 10 i 15 anys. Aquí, cada centre decideix com ho regula i de quina manera introdueix el seu ús o no en el procés d'aprenentatge. Una qüestió aquesta sobre la qual volem parlar amb José Ramón Ubieto. Ell és psicoanalista i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Universitat Oberta de Catalunya. El saludem ara mateix. Bon dia, senyor Ubieto.
Hola, bon dia.
És una pregunta pertinent aquesta i que l'educació i, en definitiva, tota la societat catalana ens hauríem de fer i abordar?
Sí, evidentment, perquè aquesta nova realitat, que és la realitat digital, que no són només els mòbils, sinó que són les pantalles en general, l'ús que fem d'aquestes pantalles, sigui la tablet, sigui l'ordinador, sigui el mòbil i altres, doncs és una realitat que, com dic, interfereix en molts aspectes de la nostra vida, en les relacions, en la feina, en l'oci, també en situacions de risc, d'abusos, etc.
I vostè entén la resposta a aquesta pregunta? Quina és la posició que vostè defensa? Sí o no el mòbil a l'aula?
Crec que la resposta no podria ser mai sí o no. Mm-hmm. Crec que la resposta és que aquesta és una eina que té moltes virtuts, serveix per comunicar-nos, serveix per trobar informació, serveix per establir vincles, serveix per dissenyar, inventar, crear coses, música, art, etc. I per tant és una eina d'aprenentatge, doncs no la podem excloure de l'aula. Ara bé, el que sí que hem de fer és regular-la, perquè aquesta eina no és una eina asèptica ni neutral, és una eina que té una capacitat de sugestió, d'addicció, i ho veiem cada dia, sobretot amb els menors, que són sempre més vulnerables, i per tant cal que els adults posem alguna mena de regulació. Regulació no vol dir prohibir totalment, regulació vol dir que hi ha moments en què pots utilitzar, moments i espais, i altres en què ha de quedar fora perquè no és idònia. No? Per tant, la resposta seria l'ús del mòbil sí, però amb regulació.
Abans, els alumnes, el que era l'aprenentatge fa anys enrere, es basava molt en la lectura de textos en paper. Els alumnes, quan havien de fer un treball, anaven a les biblioteques, buscaven a les enciclopèdies, buscaven en llibres. Ara obren el Google i fan una recerca. No podem tornar enrere,
no, senyor Vietó?
No, evidentment que no. I a les consultes, quan atenem a nens i a joves, moltes vegades utilitzem també les pantalles, perquè són una eina per ells molt potent, molt valuosa, i amb la qual també podem mostrar moltes coses, no? Per tant, fins i tot a una consulta tu pots deixar-li al nen o a l'adolescent que t'ensenyi alguna cosa, perquè allò que t'ensenya diu moltes coses del mateix, i també perquè, com li dic, és una eina amb la qual podem treballar. El que passa és que la fal·làcia de que totes aquestes coses s'autoregulen, que és una fal·làcia molt pròpia del sistema capitalista, no?, que ens vol vendre la idea de que no cal posar regulacions perquè ja tothom es regula i el mateix mercat es regula, però això sabem que no és així. La satisfacció que trobem amb aquest tuix permanent, no?, amb aquest no parar, pensi que es calcula que aproximadament fem un tuix, no?, és a dir, toquem el mòbil unes 150 vegades al dia, com a mitja. Vol dir que hi ha alguns que seran moltes més, no? Això ja ens dona una pista, més enllà de si la cifra és exacta o no, però ens dona una pista de la relació addictiva que tenim fàcilment amb aquest tipus d'eines.
Vostè apuntava ara que la solució no és l'autoregulació, sinó que sí que cal obrir aquest debat sobre com permetre l'ús del mòbil a l'aula. Aquí a Catalunya cada centre decideix com ho fa. Vostè apostaria perquè hi hagués un marc comú per tota l'educació?
Bueno, l'altre dia teníem precisament una conversa, no?, amb la directora d'un col·legi de Lleida sobre aquest tema, també amb un altre mitjà, i ella explicava com ho feien allà, i que és una manera que ho fan altres centres, no?, que és que, doncs, és un centre primària, que és més fàcil, evidentment, que un centre de secundària, i allà no deixen que el mòbil estigui present a cap moment, no?, de l'aula, i només poden utilitzar en alguns cursos, una estona al pati, no? I aquesta regulació que tenen, que és una regulació pròpia, local del centre, el serveix, no? Per tant, pensant que cal una regulació universal per totes les escoles, quan trobem moltes diferències entre primària i secundària, després dins de la secundària també trobem un tipus d'aprenentatge que requereix més aquestes eines d'un altre tipus d'aprenentatge, potser més tradicional, on no estan tan incloses. O sigui, la diversitat és tal que jo crec que en aquest moment una regulació universal no ens serviria de gaire. De fet, pensem que a França, ara que s'està debatent aquesta qüestió, ja el 2010 l'estat francès ja va prohibir l'ús del mòbil, és a dir, que si 8 anys després cal que tornem a prohibir-lo, vol dir que aquesta prohibició del 2010 no va significar un gran avanç, no? Per tant, les prohibicions universals en temes com és el tracte a les persones, l'educació i tal, normalment no funcionen, perquè aquestes prohibicions s'han d'encarnar, és a dir, algú ha de representar aquesta prohibició, no? Per tant, un acte educatiu, una decisió, una explicació, un raonament del mestre, normalment té més autoritat que no una llei que és com una mena d'imperatiu que ningú se'n fa càrrec.
En l'article prohibir el mòbil a l'aula no és la solució, vostè apunta la contradicció que la prohibició justament comportaria respecte a dos preceptes legals.
Sí, perquè aquí tenim una contradicció, hi ha moltes contradiccions, no? Nosaltres acabem de publicar un llibre que diu Niños Hiper, infàncies hiperconnectades, hiperactivades, hipersexualitzades, on analitzem una mica com està actualment la visió i la mirada que tenim sobre la infància, no? Llavors, amb aquest llibre ens adonem que cada vegada els adults volem colonitzar la infància, és a dir, volem que els infants siguin com nosaltres, que siguin emprenedors, que siguin hipersexualitzats, que siguin molt actius, que siguin molt exitosos, no?, que tinguin un gran rendiment. I, per tant, una primera contradicció que trobem és que, d'una banda, els volem imposar una sèrie de normatives, algunes molt tradicional, sobre els aprenentatges, sobre l'autoritat, i d'altra banda nosaltres mateixos els estem donant aquests mòbils, aquests aparells, i com passa a vegades en moltes escoles, els pares envien missatges en hores lectives als seus les seves criatures, dient, doncs ens trobarem després, o demà no sé què, no? És a dir, que contradiccions n'hi ha moltes, a part, evidentment, de les legals, que és que ningú pot fiscalitzar la motxilla d'un altre, perquè això és un dret a la intimitat, ningú pot tampoc prendre un mòbil, perquè és una propietat, és a dir, tu pots guardar-lo, però no pots retirar-lo, en fi, a molta d'aquesta. Però jo crec que la contradicció més important és aquesta, és a dir, volem que la infància tingui el seu temps, que és un temps lent, per comprendre, per anar fent-se gran, o volem fer-los gran ràpidament, per la gran contradicció.
Doncs s'ha obert, com dèiem, per la recent decisió de l'Assemblea de França de no permetre que els alumnes utilitzin aquests dispositius mentre estan a classe. D'això n'hem pogut parlar avui amb José Ramón Ubieto i li agraïm especialment doncs, que ens hagi atès. Ell és psicoanalista i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Fins una altra, senyor Ubieto.
Adéu. Moltes gràcies.
Gràcies.
57.9 FM.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Arriba a Sant Joan, la nit més curta de l'any. Il·lumina la nit de Sant Joan amb la llum i el color de les fonts pirotècniques que trobaràs a Establiments Folgado. A Establiments Folgado trobaràs una àmplia varietat de fonts lluminoses perquè la nit es converteixi en dia. Establiments Folgado t'ofereix la garantia que només donen més de 20 anys dedicats a la venda de petards. Establiments Folgado, carrer Riera 25, darrere de l'Ajuntament, Calella.
Com tu, creiem en la nostra ciutat i sabem que per aconseguir que creixi hem de creure també en el seu motor, el comerç. Per això, de l'1 al 30 de juny, per cada compra que facis a les botigues adherides a la promoció Creiem, podràs guanyar 3.000 euros en compres i rebràs una ecobossa dissenyada en exclusiva per a la teva ciutat. Informa-te'n a l'oficina Banc Sabadell de Calella o a creiemencalella.com. Sabadell, sé on siguis.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui, 20 de juny, és el Dia Mundial dels Refugiats, una efemèride que arriba en un moment especialment sensible sobre aquest fenomen, aquesta situació, una crisi que toca de ple el continent europeu amb un posicionament dels líders polítics que és difícilment digerible en termes humanitaris. Calella és ciutat acollidora, s'ha ofert ara a acollir una família d'aquest conegut vaixell Aquarius, però ja fa un any va donar habitatge a una família que fugia de la guerra de Síria i que ara està en la fase final del seu procés d'integració social. Durant tot aquest temps, Creu Roja ja ha tingut un paper determinant i n'hem pogut parlar en diverses ocasions amb la tècnica de Creu Roja de l'Almaresme, amb Roser Casanovas, a qui ara tenim en línia. Molt bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Dèiem que ni fet expressament i, per desgràcia, el tema dels refugiats ha tornat a despertar-nos a nivell social quan es commemora, vaja, a l'entorn d'aquest Dia Mundial dels Refugiats.
Sí, és una problemàtica, no?, que, bueno, que va sortint en els medis, el que passa que encara que a vegades no, que no surti en portada, doncs que sempre per desgràcia hi és.
Sempre hi ha episodis que resulten potser més espectaculars, com és el del vaixell de l'Aquarius que portava, pel nombre de persones, no?, que portava a bord, més de 600 persones, però el degoteig de persones que arriben després d'un viatge a vida o mort pel Mediterrani és gairebé constant, no? És un degoteig constant.
Exacte, exacte. I s'han incrementat molt la quantitat de persones que arriben doncs això, a les diferents costes, no?, de l'Estat i que, bueno, que estan fugint de la seva terra per buscar un futur millor.
I no sé si des de Creu Roja que vosaltres teniu un projecte específic d'acollida de refugiats, l'heu reforçat en els últims temps, l'heu mantingut justament tenint en compte aquest degoteig que és constant, o sí que és ben veritat, i veiem molts efectius de Creu Roja al Port de València donant, fent la primera acollida, no?
Sí, la primera acollida. A veure, si ara, en el moment immediat ara, doncs com surt els medis, sí que s'ha reforçat els dispositius per a aquestes primeres acollides, per a aquest moment en què fiquen un peu, no?, a terra, doncs, en albergs, per donar, doncs, una primera atenció, no?, i doncs, a veure, a valorar la salut d'aquestes persones, etc. I també s'han ampliat les places de les persones sol·licitants d'asil, que entren al programa de, com a sol·licitants d'asil, doncs, al llarg de l'any, de l'any ja 2017, ja es van anar ampliant i, bueno, mica en mica es van ampliant també.
Segurament les crítiques han anat dirigides al que són les més altes esferes de la Unió Europea. Alguna cosa sí que hem vist que ha canviat en els últims temps. Hem vist com, per exemple, l'Estat espanyol s'oferia a donar una primera atenció, refugi a aquestes persones de l'Aquarius, i després moltíssimes ciutats, com per exemple la nostra Calella, que ha tornat a dir, vaja, si es necessita una casa, nosaltres la posem. No sé si des de Creu Roja us feliciteu perquè el vostre crit a despertar consciències al final ha calat una mica, no?
Sí, no, m'ha d'agrair, evidentment, qualsevol gest és super, no?, que el valorem moltíssim, però hauria d'haver-hi... Hi ha molta demanda, no ho dic pas, no em refereixo només a Calella, jo faig com una visió més a nivell més macro, que si és a Calella benvingut també ho serà, però sí que es necessiten, sobretot, no?, perquè tots aquests processos tenen uns passos i la finalitat que es pretén és que la persona sigui autònoma i que es pugui, pues, realment aquesta paraula que utilitzem tant, d'integrar en el territori, i el fet dels pisos és una cosa que, bueno, és que costa molt aconseguir. Ja per població autòctona és molt difícil. Imagina't si ja portes una motxilla, no?, i que comences de zero. És molt difícil, i qualsevol habitatge per persones que recient arriben ara o per persones que ja estan en un procés més llarg de sol·licitud d'asil, doncs, cada pis és un tresor i és una alegria, i tant.
Mm-hmm. Roser Casanovas, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més. Gràcies,
gràcies,
fins una altra.
Adéu, bon dia.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
1:52, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui, dimecres 20 de juny. Demà 21 serà el Dia Mundial contra l'ELA. I des de la Fundació Miquel Valls animen a tothom a fer-ho visible a les xarxes socials amb fotografies de gent fent el conegut gest per l'ELA amb la mà, el que s'ha convertit en tot un símbol de la lluita que mantenen les 400 persones que hi ha diagnosticades avui dia aquí a Catalunya.
Ho ha explicat la responsable de comunicació de l'entitat calellenca, Anna Rigol, en una entrevista el programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió.
I animem a tot Calella i a tothom que ens estigui escoltant a penjar una fotografia a les seves xarxes socials fent el gest per l'ELA, que és amb la mà dreta.
Sí, una ELA invertida,
una
no?
ELA, exacte, sí, amb la mà dreta, amb l'índex i el polze, formant una ELA, i que es facin una fotografia en les xarxes socials amb el hashtag Fes un gest per l'ELA.
Sí.
I d'aquesta manera, doncs, segur que donem molta visibilitat a la malaltia.
Doncs justament donar visibilitat a la malaltia és un dels grans objectius de totes les associacions i entitats que, com la Miquel Valls, tenen per objectiu donar atenció i suport als malalts i les seves famílies. I va contribuir, i molt, la campanya de l'Ice Bucket Challenge, que es va fer mundialment ara farà 4 anys.
Gràcies a això, la Fundació Miquel Valls va rebre donatius extraordinaris per valor de 100.000 euros que van servir, i de molt, per finançar els seus projectes d'àmbit nacional. Entre aquests, el manteniment de les unitats funcionals d'ELA que hi ha a Catalunya, els hospitals de Bellvitge i del Mar, i el que s'està creant al recinte de Sant Pau. Un servei que resulta cabdal en l'atenció als malalts que tenen una esperança de vida d'entre 2 i 5 anys.
El que sí que s'ha estudiat i s'ha vist és que els afectats d'ELA, l'esperança de vida l'augmenten si estan tractats en unitats multidisciplinàries d'aquesta malaltia. És a dir, les unitats multidisciplinàries el que fan és, l'afectat és atès per tots els diferents especialistes alhora, i fan una coordinació tots aquests especialistes, perquè si es coordinen entre ells, els diferents símptomes, l'ELA és una malaltia que es tracta els símptomes, no la malaltia en si, perquè no té cura, de moment. Per tant, el que fem és tractar tots els símptomes, i tots els símptomes es tracten amb diferents especialistes.
L'altre àmbit d'actuació de la Fundació és l'impuls financer a la investigació que s'està duent a terme per esbrinar què provoca aquesta malaltia i com tractar-la. L'ELA és una malaltia que té la consideració de rara i minoritària i que no té cura. Per contribuir-hi directament o per fer de pont entre els investigadors i les empreses o particulars que tenen projectes de mecenatge mèdic.
S'està investigant molt en genètica, com et deia, i també s'està investigant molt en investigació bàsica, que es diu. És a dir, que d'on ve, què afecta... És una mica la base de la investigació, perquè com que tampoc tenim aquesta base, no podem... O sigui, no es pot investigar en medicaments si no saps què s'està alterant en el cos, no? Sí, el riluzol. I, bueno, és això, allarga una mica l'esperança de vida, però el que es diu és són uns mesos, i té molts anys, també.
És un dels aspectes que converteix l'ELA en una malaltia especialment crua. Afecta el sistema motor central, les neurones localitzades al cervell, el còrtex cerebral i la mèdula espinal, que serveixen per controlar els músculs voluntaris del cos, però deixa intacte tot allò que té a veure amb la cognició. Per tant, els malalts són plenament conscients de com es van deteriorant el seu cos sense poder fer res per impedir-ho.
Doncs la Fundació Miquel Valls d'Ajuda als afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, que també ha rebut el Premi Social, avui ho han parlat a l'entrevista al programa La Ciutat, el Premi Social Artur Galzeran i Granés de la Societat Catalana de Neurologia. La responsable de comunicació de la Fundació ha explicat que la feina diària dels treballadors de la Fundació ajuda als metges especialistes en neurologia a donar una òptima atenció i fer un bon seguiment als pacients.
Nosaltres, sobretot, el que també fem, els hi portem tota la informació de la família i de l'afectat a l'hospital. Quan el metge arriba a la consulta, ja té molta informació dels últims 3 mesos que no ha vist l'afectat. Per què? Pues perquè des de la Fundació, per exemple, li hem donat tota aquesta informació. Creiem que la Societat Catalana de Neurologia, doncs, ens ha donat aquest premi com a reconeixement a tota aquesta feina que fem una mica de formigueta i bastant des de darrere.
Un reconeixement que va recollir la directora general de la Fundació Miquel Valls, Esther Sallés. En esports, el porter de l'infantil de la UEC, Víctor Jaén, ha estat convocat per la selecció catalana, Andrea.
Víctor Jaén, que és el porter de l'equip infantil de la Unió Esportiva Handbol Calella, ha estat escollit per formar part d'aquesta selecció catalana d'infantil d'handbol. Jaén disputarà la Granollers Cup i el 25è torneig infantil de seleccions autonòmiques a Cangas de Narcea.
I medalla de plata per l'equip sènior de sincronitzada del Club Natació Calella a la Copa Catalunya.
Laura Bió, Selenia Costa, Carla Convalia, Olga Gómez, Marta Montserrat, Lídia Muñoz, Ana Nieto, Andrea Pérez, Laura Pineda, Cira Ricard, Paula Ríos i Xènia Torres són les 12 integrants de l'equip sènior del Club Natació Calella que van pujar al podi a la competició de nivell 3 celebrada diumenge al Club Natació Minorissa.
Doncs l'enhorabona a totes elles i també als seus entrenadors. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. El temps de les properes hores ha de continuar sense complicacions. Avui tornarem a tenir una jornada completament assolellada, un dia de platja, en definitiva, amb aquestes màximes que es tornen a enfilar cap als 30 graus, fins i tot podrien arribar als 31 en alguns sectors de la comarca, amb vents que es mantindran fluixos i amb una situació marítima també molt tranquil·la. Una situació que continuarà demà. Demà, recordem-ho, demà al migdia arribarà oficialment l'estiu a les 12 i 7 minuts i ho farà doncs, amb el temps que toca, amb estabilitat i sobretot amb calor. Calor plenament estiuenca, sense ser una calor exagerada, però déu-n'hi-do, les temperatures tornaran a enfilar-se cap als 31 o 32 graus demà al migdia en alguns sectors del Maresme. Divendres les temperatures sense canvis, el cap de setmana tot a punt d'acabar baixant una mica, però ara per ara sembla que tenim una revetlla i un dia de Sant Joan molt tranquils i sense precipitacions aquí al Maresme.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442 Calella. Telèfon 633 555 878. Meti Polit.
Un minut exacte i seran les dues del migdia. Posarem llavors el punt i final a l'edició de l'Info Migdia d'avui dimecres 20 de juny en què hem parlat dels pressupostos participatius d'aquest 2018 perquè justament avui
s'ha obert la convocatòria per presentar projectes. Ho podran fer tots els cadallencs empadronats aquí a la ciutat que siguin majors de 16 anys. Podran presentar un màxim de 2 propostes fins al pròxim 20 de juliol per registre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Projectes que han de tenir una visió i ser d'interès global i per un import mínim de 30.000 euros. La convocatòria dels pressupostos participatius d'aquest 2018 que està dotat amb 125.000 euros. És la notícia de portada d'aquesta edició informativa que acabem ara mateix. Ara les senyals horàries els deixarem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora i els esperarem. Adéu-siau!